El peu al coll als incendis del Priorat i la Catalunya Nord. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Aquest matí, les notícies al voltant dels incendis que tenim en marxa al Priorat i a la Catalunya Nord han fet un tomb. I en aquests moments es pot dir que els bombers tenen el peu al coll als tres incendis que des d'ahir a la tarda cremen al Priorat, com dèiem, i la Catalunya del Nord. Ara fa una hora us hem pogut donar la notícia que el foc que ha afectat 400 hectàrees a uns 30 quilòmetres de Perpinyà ja està controlat. El Priorat, el de Porrera, també s'ha controlat fa just uns minuts, i el de Cabassers aviat podrà estar-ho també. Quines són les previsions, doncs, en les pròximes hores i el balanç fins ara, Vilella Baixa, Jordi Barranca?
Mantenen la prudència i esperen poder donar per estabilitzat aquest foc de Cabassers en les properes hores, és a dir, durant el dia d'avui. De moment, el balanç aquí són d'unes 111 hectàrees cremades en aquest foc, la majoria forestals, i d'unes 14 al de Porrera. Per aconseguir-ho, seran clau les properes hores.
Això al Priorat, i com us dèiem, l'incendi forestal al Rosselló, al peu del Canigó, està controlat, però encara hi ha alguns veïns de Castellnou dels Aspres que estan desallotjats. Última hora des de Cameles. Josep Plazas, Laia Claret.
Hola, bon dia. Són 40 els veïns que continuen encara desallotjats. Ara bé, la previsió dels bombers és que aquesta tarda puguin anar tornant a casa seva. Aquí el foc ha cremat 300 hectàrees de les 400 perimetrades i encara hi treballen 350 bombers i 3 helicòpters.
Tornant als incendis del Priorat, el govern s'ha compromès a atendre les demandes dels alcaldes d'aquesta comarca que aquestes últimes hores han denunciat desatenció de la Generalitat davant la sequera. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalán.
Bon dia. El president Illa, que ha parlat ja amb els alcaldes de Cabassers i Porrera, visitarà els pròxims dies la zona afectada pels focs amb l'objectiu d'escoltar les demandes de la comarca. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha anunciat després de la reunió d'aquest matí entre el president i l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, que ha servit per donar un impuls al nou campus de salut del Trueta.
Fora dels incendis, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha anat avui una mica més enllà que el ministre de l'Interior, Marlaska, i ha apostat per deixar directament a zero la taxa d'alcoholèmia permesa per conduir, Sara Riera.
Admès, però, que tampoc correran i que primer, si el Congrés hi dona llum verda, provaran que es passi del 0,25 mg per litre d'aire aspirat a 0,10 per tots els conductors. Avui Mònica García ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
Pues vamos a ir dando paso a paso. Nosotros apoyamos, por supuesto, la medida del Ministerio de Interior y lo deseable es ir avanzando hacia, pues sí, hacia la erradicación de alguna manera.
A aquesta hora continuen els retards a l'alta velocitat i la llarga distància a l'estació de Sants de Barcelona, que han tingut un altre matí molt complicat. Un problema a l'estació de Cantunis aquest matí, on es recondicionen els trens, està afectant el trànsit de convois. Quina és la fotografia ara mateix a l'estació de Sants, Joan Garcia?
Ara s'han esvaït les cues en forma d'espiral que fins fa poc s'havien format davant els taulells d'atenció de Renfe d'usuaris que ja saben que faran tard i volen canviar o cancel·lar el viatge. Surten i arriben trens, però es mantenen els retards.
Mentrestant, la Xina elevarà l'edat de jubilació per fer front a l'envelliment de la població i la falta de mà d'obra que tenen en nombrosos sectors del país. Feia dècades que això no es movia. Com ho han justificat ara les autoritats, Pequín, Francesc Canals?
Bon dia. El govern ha preparat l'opinió pública a través del poderós aparell de comunicació i la modificació s'esperava perquè ja el 2019 el govern xinès calculava que el sistema de pensions es quedaria sense diners el 2035. I això era abans de la pandèmia, és a dir, sense tenir en compte la ralentització econòmica que ha comportat.
La bona notícia del dia ens arriba del congrés que ha començat avui a Barcelona de la Societat Europea d'Oncologia.
I que assenyala que noves combinacions de quimioteràpia i d'immunoteràpia milloren el pronòstic de tumors anals i de coll uterí, que són càncers que fins ara no tenien gaires alternatives de tractament. Andrés Cervantes, president del congrés.
El càncer anal és el primer ensayo que muestra que la immunoteràpia aporta un beneficio. Otra enfermedad, el càncer de cuello uterino. És la primera vez que combinar quimioteràpia con immunoteràpia mejora la posibilidad de curación de estos pacientes.
I en temps de cultura, avui s'inaugura el Temporada Alta, amb el protagonisme per l'espectacular producció de la Fura dels Baus, Carmina Burana. I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui es reprèn la Lliga a primera divisió amb el Girona-Barça de diumenge com a plat fort.
Sí, diumenge a Montilivi jugarà el primer derbi català de la temporada. Hansi Flick podria comptar amb Ansu Fati, que avui ja ha fet el primer entrenament sencer amb el grup. I avui també ha tornat als entrenaments a la Ciutat Esportiva Ronald Araujo, que fins ara s'estava recuperant a l'Uruguai. I sentirem Carme Coma, que ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'endemà de fer-se pública la sentència que condemna el jugador Hugo Mallo per un delicte d'abús sexual quan ella anava vestida de mascota de l'Espanyol.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general força tranquil·la, només hi ha alguns trams de lentitud a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt des de Pedralbes fins a Vallcarca en direcció al Nus de Trinitat, també a l'altura de la Vall d'Hebron, la ronda litoral a diversos trams en direcció Trinitat, de passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc, també a la Barceloneta i també a l'altura de Sant Adrià de Besòs en direcció al Nus de la Trinitat i també de Poble Nou a la Barceloneta en direcció Llobregat, la C58 a l'altura de Montcada en direcció Barcelona i l'autopista C16 a l'altura de Terrassa Oest en direcció Manresa a causa d'obres.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Avui s'ha notat una refrescada. Què ens espera les pròximes hores?
Doncs potser encara no cal fer el canvi d'armari. De dia, especialment diumenge, també dilluns, puja la temperatura. Migdia no de ple estiu, de tardor, de setembre, farà la temperatura més o menys que toca. Però ara estarem un parell de dies, especialment la propera nit, quan encara pot baixar més el termòmetre. Llavors sí doncs, que aquesta roba complementària, una mica més gruixuda, ens ha d'acompanyar, especialment matinada a matí. Perquè, atenció, demà podem baixar a zero o una mica sota zero les valls del Pirineu, alta muntanya també sota zero, però poden pujar 3-4 graus respecte avui pel que fa alta muntanya, i a totes les valls de la Catalunya Central, de Lleida, prelitoral català, doncs pot baixar la temperatura. Això vol dir que molts sectors es baixarà dels 8-10 graus i puntualment es pot baixar dels 5 graus a la Catalunya interior o dels 12-13-14 cap a la costa. Tot això amb sol, alguna nuvolada encara retinguda al nord del Pirineu, petita enfarinada que ha fet a la Vall d'Aran, per exemple, fins a 2.000 metres o 1.800, i també al nord del Principat d'Andorra aquesta matinada. I bé, diumenge la notícia és que ja no farà tan vent, i a més la temperatura puja ja a prop dels 30 graus les més altes. Avui costarà passar de 26-27 només a la Costa Daurada.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Els bombers són optimistes i esperen poder estabilitzar avui mateix l'incendi forestal de Cabassers, al Priorat, després que aquest migdia, fa pocs minuts, ja han donat per controlat el foc de Porrera, també al Priorat. Les pròximes hores, de més calor, seran claus per evitar el risc que les flames vagin a més. D'aquí ve la prudència dels responsables dels bombers en aquest incendi. Sobre el terreny hi treballen 14 mitjans aeris i 74 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat, als quals aquest matí s'hi han sumat 2 hidroavions i 2 helicòpters bombarders enviats pel govern espanyol. La causa d'aquests 2 focs seria una línia elèctrica, segons que ha informat els agents rurals. Anem al centre de comandament avançat de la Vilella Baixa, al Priorat. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Òscar, molt bon dia. Sí, des d'aquest matí els mitjans aeris, és a dir, helicòpters, però també els hidroavions, s'han pogut incorporar en aquestes tasques d'extinció de l'incendi. Ara mateix els bombers focalitzen els seus esforços en el flanc esquerre del foc, és a dir, el que està més tocant al terme municipal de Cabassers, després que durant la nit ho hagin fet sobre el dret. En donava tots els detalls Joan Rovira, que és el cap d'intervenció dels bombers.
El flanc que tenim actiu és la vessant de muntanya que mira cap al municipi de Cabassers. Aquest és el nostre flanc esquerre. Aquí l'incendi havia crescut en descendent i no havia avançat, donat que el vent de mestral li dificultava aquesta baixada en descendent i contravent.
Tots els incendis d'aquí del Priorat, tant el de Porrera com aquest de Cabassers, s'han produït en una comarca on la sequera hi està impactant de ple. Es dona la circumstància, però, que dins el perímetre d'aquest incendi del de Cabassers hi ha una bassa, que és des on s'està agafant bona part de l'aigua que utilitzen els bombers per apagar les flames. Pel que fa a les causes, com bé dèieu, els agents rurals mantenen la hipòtesi que tots dos els va provocar la mateixa línia elèctrica. En la investigació, el que volen esbrinar és si estava o no en bon estat. Miquel Àngel García és el cap de la regió del cos.
És el que estem estudiant actualment. Evidentment, el vent ha influït, seguríssim, però estem estudiant també doncs, si hi havia alguna mancança en el que era el manteniment de les línies.
Que la situació no és la de la passada mitjanit ho exemplifica la reobertura d'accés al Parc Natural Serra de Montsant, tot i que recomana evitar-ne la mobilitat. Fins ara, en aquest foc de cabassers, s'han cremat unes 111 hectàrees.
Ara tornarem a aquests incendis del Priorat, però estàvem molt pendents també de la Catalunya Nord. Allà, l'incendi que crema des de fa gairebé 24 hores als peus del Canigó ha afectat 400 hectàrees. Està sota control, però fa patir que la tramuntana que bufa la zona el pugui fer revifar. El centre de comandament avançat, a Cameles, hi tenim el Josep Plazas i la Laia Clara. Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
El foc està, doncs, sota control, però encara hi ha veïns que no han pogut tornar a casa seva, oi?
Sí, exacte. 40 veïns dels 80 que van desallotjar ahir encara continuen fora de casa seva. Són de Castellnou, però ens diuen que la previsió és que puguin anar tornant aquesta tarda. El foc ahir la nit va arribar, pensa, a tocar d'alguna casa aïllada. Ha cremat 300 hectàrees d'aquestes 400 que tenen perimetrades i per l'alcalde de Cameles, Robert Bord, ens concreta quina és exactament aquesta zona afectada pel foc.
Ha cremat el massís dels Aspres, ha començat aquí a Cameles, i el vent ha posat el foc molt ràpid sobre Castellnou. Els bombers l'han parat al darrere de Castellnou i de moment no hi ha cap perill.
En aquests moments treballen en les tasques d'extinció d'aquest foc 350 bombers i 3 helicòpters que llencen aigua. En aquest cas, la por que tenen és que alguna guspira, alguna espurna d'una zona calenta cremi vegetació nova. Ara, el cert, segurament ho sentiu, és que la tramuntana bufa més fort que no pas al matí. Els bombers no concreten, però quina ha estat la possible causa d'aquest foc especifiquen que la investigació cap a la gendarmeria.
Molt bé, doncs efectivament es notava en el micròfon de la Laia Claret com el vent de tramuntana estava bufant en aquesta zona. Esperem que això no faci revifar les flames. Però dèiem que tornaríem als incendis del Priorat, perquè el govern es compromet a atendre les demandes dels alcaldes d'aquesta comarca que han lamentat la desatenció que han tingut al Priorat davant la greu situació de sequera persistent a la zona. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que el president Illa ha estat en contacte amb els alcaldes de Cabassers i Porrera i que escoltarà les demandes del Priorat.
En els propers dies es produirà una visita del president de la Generalitat i també ens ha demanat no, d'abordar una agenda d'aquells temes que són urgents per a la comarca del Priorat perquè puguem abordar com a govern de la Generalitat, perquè són prioritaris pel país. I, per tant, vertebrar el conjunt del territori també significa doncs, atendre aquesta realitat, aquestes demandes.
El conseller ho ha dit després de la reunió que han tingut aquest matí al Palau de la Generalitat el president Illa i l'alcalde de Girona, Lluc Salelles. El govern té previst treure a concurs aquest mes de setembre el projecte hospitalari del nou campus de salut de Girona amb una inversió de 25 milions d'euros. L'alcalde Cupaire ha sortit satisfet de la reunió amb el president, el qual també li ha demanat que el govern inverteixi a la regió de Girona en habitatge, transport públic i en la millora dels barris.
Doncs són les demandes que fa l'alcalde de Girona al govern de la Generalitat. A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem a visitar les zones dels incendis per tal de seguir controlant que les notícies continuïn sent positives. Ara, però, falten un parell de minuts per arribar a un quart de 3 de la tarda i avui han passat més coses. La ministra de Sanitat, Mònica García, és partidària de limitar encara més la taxa d'alcoholèmia permesa per conduir. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, assegura que per ara ja és molt positiu abaixar-la, però obre la porta a anar encara més enllà, Mònica Mas.
Sí, celebra la mesura anunciada ahir pel Ministeri de l'Interior de baixar la taxa actual d'alcohol en sang per conduir del 0,5 al 0,2 grams per litre per tots els conductors i es mostra partidària de deixar-la a zero en un futur. Declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Pues vamos a ir dando paso a paso, nosotros. Nosotros apoyamos, por supuesto, la medida del Ministerio de Interior y lo deseable es ir avanzando hacia, pues sí, hacia la erradicación de alguna manera.
Sobre la mesura que s'ha aprovat al Regne Unit i que prohibeix comprar tabac als joves nascuts a partir del 2009 la resta de la seva vida, la ministra Mònica García ho veu també amb bons ulls.
Yo creo que cada uno de los países tiene como de alguna manera su histórico y su contexto. Vamos a ir paso a paso, pero sí que sería deseable una generación libre de humo, claro que sí.
Sobre la llei antitabac que està elaborant el seu govern, la ministra defensa que s'amplin els espais lliures de fum com les terrasses i els cotxes on viatgen nens. La llei, però, encara s'està redactant i pactant amb els sectors implicats.
I la consellera d'Educació, Esther Niubó, situa la lluita contra l'assetjament escolar entre les prioritats d'aquesta legislatura. Els casos de violència contra l'alumnat van augmentar un 76% el curs passat respecte a l'any anterior, Sara Canyete.
Sí, en els casos de l'assetjament entre alumnes, l'augment va ser del 50% i se'n van notificar més de 1.000 possibles casos a la USAP. Educació Última, llançament d'una campanya de sensibilització per a les pròximes setmanes i la consellera avança que vol revisar el funcionament d'aquesta unitat de suport.
Revisar la feina que fa la USAP, que és una unitat no de suport per lluitar contra aquests casos d'assetjament, que no és un joc de nens, que hi ha molt de patiment darrere de tot plegat i, per tant, haurem de revisar quins són els suports que donem als centres a l'hora de gestionar casos d'assetjament, que malauradament és una realitat que tenim.
Niubó valora positivament que s'hagin unificat els protocols d'actuació davant dels casos de violència, però creu que s'ha de reforçar la formació entre el professorat perquè sàpiguen com aplicar-los.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè torna a ser un divendres molt complicat per l'alta velocitat amb retards generalitzats als trens que surten des de l'estació de Sants de Barcelona i que també afecten la llarga distància. Els usuaris fan llargues cues als taulells de reclamació. Tot plegat perquè a primera hora hi ha hagut una incidència a l'estació de Cantunis, que és on es recondicionen els convois que després van cap a Sants per començar el trajecte. Anem a Sants. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació aquí ara mateix?
Doncs mira, 18 trens afectats i 6 de suprimits. I això només a Renfe, perquè també hi ha hagut retards a la resta d'operadors. Una mala circulació d'un Euromed a Cantunis, on es fa el manteniment dels trens perquè tornin a sortir, ha fet saltar pels aires tots els horaris que ara sembla que es van recuperant i comencen a sortir trens a l'hora. Renfe ha decidit fer el recondicionament dels trens a Sants, però això porta el seu temps. A més, només hi ha 6 vies per tota l'alta velocitat aquí i s'han començat a acumular retards a les vies i usuaris al vestíbul. Era la primera imatge del matí. Només quan un comboi estava a punt s'avisava la multitud. Megàfon en mà, ara ho sentireu, d'aquesta manera.
10:40.
I entre els viatgers afectats, el disgust era evident.
Ens hem de mudar al matí, teníem que anar a Salamanca, arribar a les 6 i la previsió serà, doncs clar, molt tard.
El destí final era Sevilla, jo anava i tornava el mateix dia. I ara estic intentant, aviam si em poden anul·lar el viatge.
Segona imatge del matí. Quan s'han començat a suprimir trens, les cues davant els taulells de Renfe han acabat agafant forma d'espiral per tot el vestíbul. Centenars d'afectats davant només 3 punts oberts i usuaris enfadats.
Me está afectando mucho. Por eso estoy aquí, para hacer una reclamación. Porque yo ahora cuando llegue a mi destino, llego, bueno, no lo sé todavía, porque me dicen que a lo mejor hasta el mediodía no sale. Y tenía las 9 a Galicia.
Renfe ha fet el que ha pogut, portant material d'altres punts, com ara Sant Andreu, i mirant de treure passatgers com podia, amb trens que han sortit fora d'horari. Ara ens diuen que es comencen a quadrar els horaris, o bé amb autocars. A tall d'exemple, a la 1 han sortit per carretera fins a València passatgers dels Euromeds, que havien de sortir a les 7 i a les 10 del matí.
Vaja, doncs matí molt complicat a l'estació de Sants. Confiem que aquesta situació es vagi normalitzant i que la tarda sigui molt més tranquil·la. És l'última hora des d'aquí, des de l'estació de Sants amb el Joan Garcia. Ara mateix passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Si la teva tornada sona així, fes-la més fàcil a preus de Black Friday.
Let's go.
Aprofita les últimes ofertes del Black to School de MediaMarkt abans que s'esgotin. Aconsegueix-les ja. MediaMarkt, 25 anys sempre llestos.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. Obramat, on compren els professionals.
Tornen els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. Emporta't les millors marques en televisors, portàtils, mòbils, frigorífics, rentadores, petits electrodomèstics i tot amb els nostres tecnoavantatges. Aprofita-ho! Només fins diumenge 15, supertecnopreus, a la botiga web i app del Corte Inglés. Consulten els models i les marques que hi participen.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre La Biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de La Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Catalunya migdia.
Passant 20 minuts de les dues. Veneçuela evidencia el seu malestar amb el govern espanyol amb la retirada de la seva ambaixadora a Madrid i amb una protesta formal davant de l'ambaixador espanyol a Caracas. El govern de Maduro recrimina que la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, el qualifiqués de dictadura. El chavisme també ha mostrat indignació pel reconeixement a Espanya del candidat opositor Edmundo González. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. El ministre d'Exteriors veneçolà, Ivan Giles, i tot el seu despatx a Caracas, l'ambaixador espanyol al país sud-americà, en el que en el món diplomàtic es considera d'alguna manera un tràmit enèrgic per protestar quan no ha agradat alguna cosa pel que fa a les relacions bilaterals. Apuja, doncs, el to al chavisme, ja que també ha fet volar de Madrid a Caracas a la seva pròpia ambaixadora, moviment de peces diplomàtiques, i també al president veneçolà Nicolás Maduro, valorant la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de la Moncloa, amb l'excandidat presidencial opositor veneçolà exiliat a Madrid, Edmundo González Urrutia. Escoltem Nicolás Maduro.
Y se marchó, y a su barco lo llamó libertad. Se fue. Y el viejito se le fue también a vivir los millones que se robó en la campaña.
Cal recordar que aquest dimecres passat el Parlament de Veneçuela, controlat pel chavisme, proposava una resolució que encara no ha estat aprovada, però que instava el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, a trencar totes les relacions diplomàtiques, consulars, econòmiques i comercials amb Espanya.
I mentrestant, el govern espanyol que intenta rebaixar la tensió diplomàtica amb Veneçuela. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, normalitza la crida a consultes. Assegura que és una decisió habitual i sobirana. Per la seva banda, el Partit Popular atia la polèmica. Demana la retirada de l'ambaixador espanyol a Veneçuela i acusa Pedro Sánchez de ser còmplice d'una dictadura. Madrid, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'executiu espanyol continua a l'expectativa dels passos que faci el govern de Maduro i, mentrestant, fa el possible per normalitzar les relacions diplomàtiques entre els dos estats. Sentim Álvarez a Ràdio Nacional d'Espanya.
Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consultas son decisiones soberanas de cada estado y, por lo tanto, no hay nada que comentar.
El govern rebaixa el to, però es manté ferm a no reconèixer Edmundo González sense proves. Íñigo Errejón, de Sumar, deixa clara la postura del govern de coalició.
Que se puede autoproclamar presidente como uno se puede autoproclamar presidente de Narnia. Mientras no haya actas, es imposible que la comunidad internacional reconozca a un gobierno o otro.
Però això és precisament el que busca el PP, que la setmana vinent el Parlament Europeu reconegui González com a president legítim de Venezuela. Feijóo lidera aquesta campanya.
Vamos a insistir hoy, lo he hecho con el primer ministro griego, la próxima semana se vota en el Parlamento Europeo y creo que el Parlamento Europeo va a aprobar el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela.
Els populars han exigit a Sánchez que retiri l'ambaixador espanyol a Caracas i que actuï amb coherència. Esteban González Pons.
Parece mentira que este gobierno retirase el embajador de Argentina, que puede no gustarle el presidente a Sánchez, pero es una democracia, y sin embargo lo mantenga en Venezuela, que aunque Sánchez no lo vea, es una dictadura.
I per marcar encara més el posicionament del PP, avui Edmundo González ha rebut l'escalf en persona de Mariano Rajoy.
I a la Xina es jubilaran més tard per lluitar contra l'envelliment de la població i contra la falta de mà d'obra. A partir de l'1 de gener, els homes hauran de treballar fins als 63 anys. Les dones del sector administratiu treballaran fins als 58 i les que fan tasques manuals fins als 55 anys. La reforma es basa en l'augment de l'esperança de vida a la Xina. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia.
El 2019, el govern xinès calculava que el sistema de pensions es quedaria sense diners el 2035, i això era abans de la pandèmia, és a dir, sense tenir en compte la ralentització econòmica que ha anat comportant. Avui, Pequín ha anunciat que l'edat de jubilació dels homes passarà de 60 anys als 63, les dones en feines de coll blanc de 55 a 58 i les treballadores en tasques manuals de 50 a 55. La nova norma entrarà en vigor a partir del pròxim 1 de gener de manera progressiva i, de moment, voluntària. El govern ha preparat l'opinió pública a través del poderós aparell de comunicació i la modificació s'esperava, però això no vol dir que sigui fàcil d'acceptar. Sentim la Lei. A prop dels 55 que li tocaria jubilar-se, ara són 3 anys més.
Maybe she said.
El retard de la jubilació no és necessàriament una cosa que valgui la pena celebrar des del meu punt de vista. No generes més ni millors oportunitats de feina per als joves i tampoc no deixes els grans jubilar-se més aviat.
És la primera modificació de la jubilació des dels anys 50 del segle passat, quan l'esperança de vida superava per poc els 40 anys. Ara és de 78 anys. El 2030, el període de cotització per accedir a una pensió passarà de 15 a 20 anys. Malgrat les polítiques de Pequín per fomentar els casaments i dificultar el divorci, neixen molt poques criatures i la població xinesa envelleix, retrocedeix, a l'extrem que l'Índia ha superat la Xina com a país més poblat del planeta.
Tornem a Catalunya perquè noves combinacions de quimioteràpia i d'immunoteràpia aconsegueixen allargar la supervivència de pacients afectats per càncers anals o de coll uterí. Els resultats d'aquests estudis pioners es presenten al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia que ha començat avui a Barcelona, Purificació Barcelona.
Bon dia. Les principals línies del Congrés seran els tumors ginecològics i les noves combinacions de teràpies, fins i tot en càncers poc freqüents o que ara tenen poques alternatives de tractament. El president de l'ESMO, Andrés Cervantes, posava aquests exemples.
El càncer anal és el primer ensayo que muestra que la inmunoterapia aporta un beneficio. És la primera vez que se hace un ensayo donde se combina quimioterapia con inmunoterapia, dando mejores resultados. Otra enfermedad, el cáncer de cuello uterino. Es la primera vez que combinar quimioterapia con inmunoterapia mejora la posibilidad de curación de estos pacientes.
El Congrés també dedicarà una sessió plan àrea al futur de l'oncologia amb la presentació, entre altres coses, de primers resultats de noves quimioteràpies intel·ligents que es dirigeixen específicament a les cèl·lules tumorals i que, per tant, tindrien menys efectes secundaris sobre les cèl·lules sanes.
L'Espluga de Francolí ja s'abasteix d'aigua de l'Ebre i es garanteix així el seu subministrament després de més de 2 anys de restriccions. Ha entrat a funcionament l'esperada connexió amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona, que fa arribar aigua al municipi. Unitat mòbil a l'Espluga de Francolí, Albert Cots, Clara Chavarria.
L'aigua arriba des d'ahir als habitatges dels veïns i veïnes de l'Espluga. El president del Consorci d'Aigües de Tarragona, Joan Alginet, diu que la connexió suposarà un abans i un després pel poble.
Ahir mateix, és a dir, fa aproximadament 24 hores que arriba aigua del Consorci, aigua de l'Ebre, al municipi de l'Espluga. És una fita històrica, perquè evidentment a ningú se li escapa, i sobretot les veïnes i veïns de l'Espluga, que han patit com ningú les restriccions.
La connexió ha estat possible amb la instal·lació d'una canonada de 4,5 km entre l'Espluga i Montblanc, que està connectat al CAT. Els treballs han tingut un cost d'1,4 milions d'euros i han estat finançats per l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de l'Espluga.
I ja que parlem d'aigua, però ara des de França, la multinacional Nestlé haurà de pagar 2 milions d'euros per un frau al consumidor i a la salut pública per una mala praxi amb l'explotació, el tractament i l'embotellament d'aigua durant anys. La justícia de França dona el cas per tancat, però organitzacions ecologistes i de consumidors estan indignades, demanant una reparació major per una pràctica que ha donat milers de milions d'euros de guanys a la multinacional suïssa. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. L'escàndol va començar quan el diari Le Monde i la ràdio France Info van denunciar un frau de Nestlé al Codi del Consumidor Europeu. Embotellava aigües minerals contaminades en origen i les filtrava a posteriori amb tractaments il·legals per treure'n les impureses. Una pràctica prohibida per als reglaments de la Unió Europea. La Fiscalia francesa ha fet saber aquesta setmana que Nestlé ha deixat de fer aquests tractaments no autoritzats i, sense condemnar la multinacional, ha tancat el cas. L'ONG de defensa del consumidor Foodwatch s'ha quedat sense poder i apel·lar.
Quan el fiscal ens va demanar que poséssim xifra al perjudici que denunciem, li van respondre que de cap manera. El que els consumidors volen és transparència, informació i, sobretot, condemnes exemplars. No podem acceptar que n'hi hagi prou de treure la cartera per escombrar sota la catifa i fer oblidar una història que afecta tot el planeta.
La Fiscalia també ha tancat una segona investigació contra Nestlé, la de l'explotació no autoritzada de 9 aqüífers del poble de Vitel, un delicte reconegut per la multinacional que hauria durat més de 15 anys amb un cost que alguns mitjans xifren en 3.000 milions d'euros i que s'han saldat amb una multa de 2 milions. Bernard Schmidt, portaveu del col·lectiu ciutadà de Vitel, que havia presentat la denúncia, qualifica d'immoral el pacte entre empresa i fiscalia.
No tenim capacitat de recórrer. L'únic que ens diuen és: us donem una mica de diners i calleu. O sigui que si tens diners pots atemptar contra el medi ambient quan ets una multinacional.
A diferència de Foodwatch, l'associació de Schmidt és petita i ha acceptat 100.000 euros de Nestlé per pagar les despeses jurídiques del cas.
La jove de 19 anys morta a la sortida d'una discoteca a Cornellà l'any 2020 no va tenir cap oportunitat. Els metges forenses han explicat al tribunal que jutja el cas que dues de les tres ganivetades que va rebre van ser mortals. La sala ha escoltat avui pèrits de diversos àmbits i dilluns serà el torn de les encausades. Senyals horaris de 2:15, audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. Fa molt poc que ha acabat aquesta sessió. Hem pogut sentir, com deies, els metges forenses, que han estat molt concloents. Una de les ganivetades li va perforar el pulmó i l'altra li va tocar el cor, de manera que eren ferides mortals de necessitat. Això vol dir, han assegurat, que qui les va clavar sabia el que feia. Una de les acusades ja ha confessat que va ser l'autora material d'aquestes ganivetades, per bé que el seu advocat ja va dir al tribunal que va ser en defensa pròpia. Segons els informes psicològics que els hem pogut sentir avui, la dona anava beguda i drogada. Ara bé, sabia que el que feia estava malament, però l'efecte de l'alcohol i les drogues la van desinhibir per fer aquestes ganivetades. Els Mossos, que han analitzat els vídeos que van enregistrar de la batussa als veïns, han dit que la víctima abans va clavar un cop de peu a l'agressora. Les dues encausades, que s'enfronten a un màxim de 20 i 10 anys de presó, respectivament, declararan dilluns.
I una cosa més abans de la publicitat, tres municipis del Baix Llobregat endarrereixen fins l'any 2025 l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions. Gavà, Viladecans i el Prat del Llobregat finalment començaran a multar els vehicles sense l'etiqueta mediambiental l'1 de gener. Justament en aquell mateix moment també s'hi afegiran Barberà i Cerdanyola, totes dues al Vallès Occidental. Barcelona, David Àngela.
Bon dia. Dilluns passat, Viladecans i Gavà havien de començar a sancionar només els cotxes i motos de particulars no aptes per circular per la zona de baixes emissions. Però ara, i en coordinació amb l'àrea metropolitana de Barcelona, s'ajorna l'entrada en vigor de les sancions per tots els municipis fins a l'arribada del 2025, quan també s'hi afegiran Cerdanyola i Barberà del Vallès. Eli Latorre és la consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'ENS supramunicipal i atribueix a raons tècniques i també a la coherència aquest nou calendari.
No tenia sentit, no?, començar uns a l'1 de setembre, uns altres a l'octubre, uns altres al novembre. Al novembre van dir, mira, ja ho tenim tot en marxa, jo crec que l'objectiu és comú, que és començar, i al final hem pogut acordar, sobretot per un tema més tècnic, més tema de càmeres, no?, com coordinar tot això, d'anar cap a l'1 de gener.
Amb aquestes noves àrees ja seran 13 els municipis metropolitans amb una zona de baixes emissions en funcionament. L'incompliment de la norma se sanciona amb 200 euros.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Torna l'espectacle, torna la bogeria, torna Extreme Barcelona. Extreme Barcelona. Viu el millor nivell mundial d'skate, BMX, scooter, breakdance el 13, 14 i 15 de setembre al Parc del Fòrum. Una cita gratuïta, brutal i imprescindible amb food trucks, música i moltes activitats per a tota la família. Extreme Barcelona.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
A l'Afganistan dels talibans continua l'esborrament de les dones. La Najia va fugir d'un matrimoni forçat.
Tienes 13 años o 12 años, casas con un hombre que tienes 50 o 60 años.
I la Karima ho va fer perquè la seva vida com a activista corria perill.
En 5 años tendremos muchas jóvenes con pensamiento de los talibanes.
Mònica Bernabé, periodista.
A l'Afganistan podem parlar d'un clar apartheid de gènere, no?
Per a homes com el Nemat, la situació tampoc no és fàcil.
És difícil per a los hombres que están actualmente en Afganistán alzar la voz porque es la muerte de una persona.
Solidaris.
Amb Mercè Folk.
L'Afganistan, sobreviure a l'apartheid de gènere.
Dissabte a les 10 de la nit.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de 2 quarts, anem a la cultura. L'espectacular producció de la Fura dels Baus, Carmina Burana, inaugura aquest vespre el Temporada Alta amb totes les entrades venudes. El festival en el seu conjunt ja n'ha venut gairebé la meitat i 3 espectacles més també les han exhaurit. Girona, Núria Peraire.
Bon dia. Ja no queden entrades per Mort d'un comediant de Guillem Clua i Josep Maria Mestres, ni per Prima Facie amb Victoria Luengo, ni per la lectura dramatitzada que farà Carme Elias de Cartes d'amor del dramaturg A.R. Garni. Tot i això, l'organització està intentant ampliar-ne les funcions. En total, el festival ha venut fins ara més de 28.000 entrades. Comença avui amb Carmina Burana a moda d'aperitiu, però el plat gros de la programació serà a partir de l'octubre. Entre els noms destacats d'aquesta edició hi ha la reconeguda actriu francesa Isabelle Huppert, que protagonitza Berenice, l'italià Toni Servillo, l'argentina Marina Otero i també Oriol Pla, Emma Vilarasau o el dramaturg Jordi Casanovas.
La Fundació Joan Brossa invocarà l'esperit poètic, juganer i màgic del poeta barceloní amb una nova programació artística i escènica que aplega una quarantena de creadors ben diversos, des de Juana Dolores fins a Raül Refri, Ferran Dordal o Marta Pazos. Barcelona, Montse Mas.
Al més pur estil Brossa, el centre vol trencar les barreres entre arts visuals i escèniques. El projecte més emblemàtic serà al gener la sèrie Exorcismes, a càrrec de 9 artistes com Juana Dolores, Los Detectives o Jaume Clotet. Així ho ha destacat la nova codirectora artística de la Brossa, Georgina Oliva, en la seva primera temporada al centre després del seu pas pel Teatre Lliure.
Agafar una sèrie d'artistes, és igual la seva procedència i el moment en què estiguin, i facin una proposta escènica o performance amb qualsevol cosa de Joan Brossa i sigui del seu patrimoni material o immaterial. Treure el museu de dins de les peces de Brossa i revifar-les, d'acord, donar-los vida.
La nova temporada comptarà amb 24 espectacles, 18 dels quals estrenes, 3 exposicions i 2 instal·lacions artístiques. Acollirà per primer cop el Festival IF de Titelles, Visual i Objectes, i inaugurarà l'Escola Brossa, amb cursos perquè tant professionals com públic general puguin fer-hi poesia.
I anem al cinema.
Em dic Marguerite Hoffman, tinc 25 anys i faig l'últim curs del doctorat de matemàtiques a l'ENS.
Perquè avui arriben al cinema 3 escenes en català, 3 estrenes en català i també una cinta de terror soterrat, Margarriga.
Aquesta que sentim de fons és El teorema de Marguerite, una producció francesa sobre una noia que és un prodigi de les matemàtiques i és un drama intrigant que parla de relacions personals amb el càlcul com a excusa. Les altres 2 estrenes en català són L'àvia i el foraster, una producció valenciana sobre com la costura uneix una dona gran i un immigrant pakistanès que era sastre al seu país, i la cinta d'animació d'aventures El Zac i el Wowo, la llegenda dels lendaris. La cinta de terror que deies, un terror d'aquells de gestos i mirades, no de grans ensurts, és No hables con extraños, molt inquietant. I també arriben Sidonie en Japón, amb Isabelle Huppert, el drama romàntic interracial Té Negro, La gamberra, Un desastre es para siempre, i 2 produccions espanyoles, Hotel Bitcoin i Justícia Artificial.
I del cinema a la música.
Bisexual.
Perquè tenim algunes novetats, per exemple aquesta. L'artista britànica FK Twigs publica avui Eusexua, Marta Vives.
Sí, és el primer disc que publica des del 2019, gira al voltant d'un concepte ambigu creat per ella i que té a veure amb la creativitat i la sexualitat. Tot i que les cançons no són tecno, sí que estan inspirades en un viatge que va fer a Praga, on es va enamorar d'aquest gènere musical.
I una altra novetat. What can you do when you can't get through? Nick Lowe llença el seu primer disc en 11 anys.
Es diu Indoor Safari. Són 12 cançons amb temes originals i algunes versions amb un marcat aire dels anys 60. I tot plegat acompanyat dels enigmàtics Straight Jackets, sempre amagats darrere de les màscares de lluitadors mexicans.
I encara una tercera novetat. Amor mío, esta mañana. Això és Nuevos Bosques.
És el títol del nou disc del cantant maresmenc Daniu Raymond i el basc McEnroe. El disc està gravat a Arenys de Mar i conté cançons tranquil·les i reflexives amb lletres treballades. Avui el presenten a l'Elio Gabal de Barcelona.
I ara anem a un concert.
Donem gent que va per feina, però...
de Lluís Gavaldà i de Joan Pau, que inaugura aquesta tarda l'altaveu de Sant Boi de Llobregat. Fins diumenge hi actuaran una vintena d'artistes com Núria Graham, Magalí Sare o Joel López, en un festival que aposta per la intimitat i la creativitat, Marc Ruiz.
L'altaveu fa èmfasi en propostes íntimes ja des del primer concert, amb Lluís Gavaldà i Joan Pau, que hi porten un espectacle mínim amb guitarra acústica, baix elèctric, teclat i veus, on tenen cabuda cançons dels Pets, però també versions de Wilco, Springsteen o fins i tot Roberto Carlos. En la mateixa clau s'hi podran sentir veus càlides, com la de Marc Pujol, que afegirà un violoncel a les seves cançons delicades d'estil folk interpretades amb guitarra clàssica. Propostes com el duet d'alta creativitat format per Núria Graham i la irlandesa Ifanessa Frances, Magali Sare o l'electrònica càlida de Carla se situen en la intenció que té l'altaveu de crear una connexió íntima amb el públic. També hi ha lloc per a la música amb un punt d'arrel, com Tarquim i los Metales Preciosos i la rumba de Maruja Limón, o per la música urbana de BTZ i Xo de Monques.
I una última cosa abans dels esports. L'aplicació mòbil de Catalunya Ràdio ofereix a partir d'avui connexions territorials en diferents franges horàries. D'aquesta manera, els directes de Catalunya Ràdio, de Catalunya Informació, incorporen espais informatius personalitzats segons el territori. A partir d'ara, l'usuari podrà escollir la zona a les seves opcions de configuració de l'app. Podrà triar Catalunya Central i Barcelona, Tarragona i Ebre, Lleida, Pirineu i Aran o Girona. Un cop escollida la zona, l'oient únicament notarà la diferència en aquells espais informatius i publicitaris localment adaptats. La resta de la programació serà compartida per tot Catalunya. Això sí, cal tenir l'aplicació totalment actualitzada, l'última versió.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
I un dels noms propis del Barça de Flick en aquest inici de Lliga és Rafinha.
El brasiler es troba en el millor moment des que és blaugrana i ara el sentim.
EAE Business School patrocina aquest espai.
La Lliga reprèn aquest cap de setmana amb un Girona-Barça com a plat fort. Diumenge serà el rival amb més entitat amb què es trobi el Barça fins ara a la Lliga i posarà a prova el rendiment de l'equip i d'alguns jugadors que han començat en un gran moment com Rafinha, Ramon Salmorrer.
És un dels noms propis d'aquest inici de campionat, Rafinha i el seu bon moment al Barça. Avui, en una entrevista als mitjans del club, ha deixat clar que viu i gaudeix de la situació actual, titular indiscutible, sent un dels capitans de l'equip, cosa que diu l'omple d'orgull i sent protagonista d'aquest 4-4 inicial del Barça de Hansi Flick.
Desde que llegué me consideraría que estoy pasando mi mejor momento desde el primer día aquí. Siento que aún puedo mejorar mucho más y bueno, creo que puedo ayudar muchísimo más con muchas mejorías que puedo tener.
Admet que individualment es marca reptes curts de gols, assistències, premis individuals, transmet aquestes ganes de ser decisiu i que, entre altres coses, l'han dut a fer un hat-trick contra el Valladolid, el seu primer hat-trick com a blaugrana. Ara mateix és el segon màxim golejador de la Lliga després de Robert Lewandowski.
M'encanta marcar, m'encanta assistir, però para mí lo más importante es que el equipo salga victorioso. Si puedo ayudar con esto, para mí es espectacular. Però, òbviament, marcar un hat-trick és algo mucho más especial.
A tot això, avui entrenament de l'equip, han sopat i ja ha fet tota la sessió amb el grup. Veurem si demà Flick, que parla a la tarda, l'inclou o no en la llista de convocats.
I a Girona esperen amb ganes aquest partit amb el Barça. Montilivi ja sabem que estarà ple de gom a gom perquè Eduard Solà, el Girona, ha anunciat que ja no hi ha entrades.
Ja és habitual últimament a Montilivi que hi hagi sold out, que les entrades estiguin exaurides. I pel Girona-Barça també serà així. Els socis del Girona podien comprar una entrada extra i per poder anar diumenge a Montilivi, l'aficionat que no tingui entrada haurà d'esperar que s'alliberi algun seient. Al Girona ahir es van incorporar tots els internacionals i si no hi ha cap novetat, amb tots a punt, i Michel podrà fer 3 entrenaments amb tota la plantilla. No podrà jugar Oriol Romeu, cedit pel Barça i amb clàusula de la por. I Ángel Herrera, lesionat l'últim dia, veurem si podrà jugar o no. El que sí que no jugarà, almenys de titular, és el porter Pau López, que després de la marxa de Valeri s'ha quedat com a únic gironí de la plantilla. Pau López, en declaracions als mitjans oficials del club, diu que se sent molt còmode.
Molt content de tenir a veure de tornar a casa. Torno al millor moment del club, històricament. crec que el club està creixent dia tras dia, tenen un entrenador molt, molt bo, que fa que el dia a dia sigui molt positiu per tot el grup. Estic disfrutant molt de tornar a casa, d'estar prop de la família, que fa molt de temps que estic lluny. I com dic, gaudint del meu dia a dia, gaudint de l'oportunitat d'estar una temporada històrica com la que estem vivint.
El Girona-Barça serà el segon partit de l'equip de Michel a casa aquesta temporada.
I aquest Girona-Barça serà diumenge. Avui comença la cinquena jornada amb un Betis-Leganés i l'Espanyol juga demà a casa davant l'Alavés. I avui ha parlat el tècnic Sergi Andreu.
Sí, Manolo González, que ha remarcat la importància de fer-se forts a casa, de sumar els punts a Cornellà al Prat com a factor clau per la permanència i més encara davant de rivals directes com l'Alavés. A més, una victòria demà contra l'equip basc aniria molt bé per reformar la línia ascendent iniciada fa dues jornades.
De cara al grup, sobretot de cara a la gent també, perquè al final volem que la nostra gent estigui contenta, que marxi feliç a casa després de veure el seu equip. I bueno, ja et dic, a nivell moral i a nivell, com et diria, de seguretat, és un partit que s'ha guanyat, t'ajuda bastant també.
Manolo González també ha reconegut que els jugadors nous estan cada dia millor. L'aturada ha anat bé perquè molts agafin confiança, to físic i ganes de demostrar les seves capacitats. Demà, per cert, serà el dia del debut de l'únic jugador que encara no hem vist, Nagy Younoubar. Pel que fa a les baixes, només la de Calero. A partir demà 4:45, a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Madrid, Ancelotti està entretingut. Avui a la sala de premsa, algun dels temes han estat el rendiment poc lluit de Vinícius en aquest inici de temporada o les queixes de Rodrigo per la seva falta de protagonisme. I tot això en la roda de premsa prèvia al partit de demà davant la Reial Societat, Marcos García.
Ja t'ho pots imaginar. Si sumem les preguntes sobre la Reial Societat, deixa mirar molt poquíssimes. Moltes sobre noms propis. Sobre Vinícius, per exemple, Ancelotti admet que no està en el seu millor moment.
No está en su mejor versión, pero es muy importante, sigue siendo muy importante para nosotros, porque ha sido determinante a ganar la Supercopa con la asistencia. Es verdad que no ha marcado como de costumbre, pero no tenemos ninguna prisa, porque, como he dicho, es solo una cuestión de tiempo de llegar a su mejor versión.
Ancelotti admet que Arda Güler serà més protagonista aquesta temporada que la passada, però avisa que al Madrid no hi ha titulars indiscutibles, diu que ningú ho és. Rodrigo, ja sabeu, no està massa còmode amb el paper de comodí al Madrid, ho hem anat escoltant darrerament en declaracions al Brasil, i tampoc pel fet de no ser a la llista final per la pilota d'or. Escoltem Ancelotti sobre Rodrigo.
En la elección del Balón de Oro no ha sido valorado lo suficiente porque... Estoy entiendo que sea molesto por esto, porque él merecía estar en los 30, sin duda, porque alguien se ha olvidado lo que ha hecho en la Champions del año pasado, marcando los dos partidos contra el City, entonces, siendo siempre muy importante. Esto lo entiendo. Después, el hecho de ser un comodín es una virtud
Bellingham.
Para él y para nosotros también.
Bellingham i Tchouaméni no han entrenat avui, per tant, cap dels dos jugarà contra la Reial Societat. Ja veurem si Bellingham i Tchouaméni estan en condicions per la Champions.
I a la Lliga Femenina de Futbol, el Barça té avui el primer partit a casa davant la Reial Societat i el tècnic Pere Romeu ha recuperat diverses jugadores, entre elles la defensa Martina Fernández, després de 3 mesos. Montserrat Raya.
La central catalana de 19 anys ja està recuperada del trencament del menisc extern del genoll dret que la va fer passar pel quiròfan el juny passat. Fernández va tenir protagonisme la temporada passada, va jugar 21 partits amb el Barça i ara ja té fitxa del primer equip. També recupera, un cop superades les molèsties, Fridolina Rolfo a la defensa i la portera Catacoll. Són baixa Irene Paredes, Salma Parelluelo i la portera Eli Roubuk. Després del debut amb triomf per 0-3 al camp del Deportivo, les blaugranes busquen el primer triomf a casa. S'enfronten a una Reial Societat amb canvi a la banqueta. José Luis Sánchez substitueix Natàlia Arroyo. Les donostiarres van perdre 3-2 a Sevilla, primer partit. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, explica com afrontar el partit.
És un equip força intens, rebrem una pressió bastant alta, intentem estar precises per superar aquesta pressió i poder atacar amb velocitat i intentar explotar els espais que elles ens concedeixin.
Demà el Llevant Badalona rep el Llevant a 2:15 i diumenge l'Espanyol jugarà al camp del Madrid Club de Futbol.
Després de la pausa...
És que han atemptat contra la meva integritat física i, a més, de manera molt barroera.
Sentirem Carme Coma, la treballadora de l'Espanyol que va ser víctima d'un abús sexual per part de l'excapità del Celta, Hugo Mallo, i que ahir va ser declarat culpable.
Catalunya migdia.
S'acosta l'inici de la temporada 24-25 de BCN Clàssics.
11 concerts extraordinaris al Palau de la Música i al Gran Teatre del Liceu.
Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, Midori, Masaaki Suzuki, Yevgeny Kissin, Tonhalle Orchester Zurich, Lisa Batiashvili o Patricia Kopaczynskaya, entre molts d'altres.
Abonaments a la venda a bcnclassics.cat.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar, és l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
L'endemà de conèixer la sentència que condemna l'exjugador del Celta Hugo Mallo d'abús sexual cap a una treballadora de l'Espanyol, la víctima n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio. Què ha explicat, Montse?
Doncs detalla els fets de fa 5 anys, l'abril del 2019, quan a la prèvia de partit espanyol-celta, al camp, Carme Coma, vestida de mascota blanc i blava, esperava per xocar la mà dels jugadors del Celta. Llavors va trobar-se que Hugo Mallo li va tocar els pits sense el seu consentiment.
Xocada, absolutament. Molt xocada, amb molta vergonya, fàstic, indignació. Bueno, molt mal d'estómac, bueno, una situació realment desagradable. És que és una situació que tu no t'esperes.
Com agraeix el suport total de l'Espanyol durant tot el procés, però lamenta que del Celta no ha rebut cap disculpa ni li han dit res, i explica per què s'ha volgut esperar aquests 5 anys per parlar.
Però jo ara tinc una sentència i també tinc una dignitat. I sóc una persona. I a més us dic, sóc una persona normal. Jo, a part de fer aquestes coses d'animació, doncs sóc infermera, tinc una feina que m'omple, i aquesta circumstància ha suposat un xoc per mi.
Hugo Mallo recorrerà la sentència que li estableix una multa de 6.000 euros i una indemnització a la víctima de 1.000 euros més.
A la Lliga Catalana de Bàsquet aquest vespre s'acaba la fase de grups. Encara queda per decidir una plaça per a la final de diumenge, i Ernest Macià, aquesta plaça sortirà del partit que jugaran el Barça i el Bàsquet Girona.
Doncs sí, el Barça arribarà a la final si guanya, però fins i tot si perd. El Barça es podria permetre el, entre cometes, luxe de perdre de 3 punts, perquè hi hauria un triple empat i en el més menys punts anotats i punts rebuts el Barça hi sortiria guanyant. Per tant, amb aquesta circumstància el Barça ho té bé per ser a la final, i sobretot ahir a Tarragona es va veure la millor versió del Barça en aquesta pretemporada. Joan Peñarroya.
Hem intentat fer un equip, i aquest és el desig que tenim la part esportiva i jo com a entrenador, en el qual no tinguem cap jugador imprescindible. Dependrem de molts jugadors que sabem que han de ser importants, però el que m'agradaria és que no tinguéssim cap jugador imprescindible que dius, és que si no jugo aquest, avui ho tenim malament. Crec que hem fet un roster, ara cal treballar-lo per intentar evitar això.
Aquest partit entre Barça i Girona és a les 9. Abans se'n juga un d'intrescendent, perquè l'altre grup, el Manresa, ja és a la final. El juguen a 6:45 el Haia Post Lleida i el Joventut.
Les lligues tant masculina com femenina de waterpolo encara no han començat, però en canvi dos equips catalans es juguen ja, des d'aquesta tarda i fins diumenge, el seu futur a la Lliga de Campions masculina. David Ubach.
Són el Sabadell i el Barcelona, que encara en la fase preliminar amb horitzons diferents. Els ballesans s'acullen al seu grup amb el País d'Eix francès, el Sabat Servi i l'Ortigia de Siracusa italià com a rivals. El tècnic del Sabadell, Quim Colet, subratlla que volen repetir la presència a la ronda principal de les dues últimes temporades.
El nostre objectiu és guanyar aquest torneig de qualificació, sabem la dificultat. A tots els grups realment no és gens fàcil, però aquest és el gran objectiu, estar a la fase de grups de Champions, a les lliguetes.
El Barcelona, per la seva banda, ho tindrà molt més complicat. Els cenevistes han viatjat a Croàcia per enfrontar-se al Juk de Dubrovnik local, al Jadran Herceg-Novi Montenegrí, el Banja Luka bosnià i el Dinamo de Bucarest romanès. Andrei Josep, el preparador dels barcelonins, veu molt complicat l'accés de ronda en una de les piscines més calentes d'Europa.
No partimos de lejos como favoritos, pero espero que vamos a ser un rival difícil de batir.
I és que només el primer de cadascun dels quatre grups passa a la fase de grups principal, on ja espera l'Atlètic Barceloneta. Aquesta tarda, doncs, Sabadell, País d'Eix, a les 7 i Barcelona, Dinamo de Bucarest, a 8:45.
Avui comença la temporada de la Lliga Sobaldambol. Es jugaran els dos primers partits. Demà debutaran el Barça i el Granollers. Els blaugranes, una vegada més, són els clars i, de fet, únics favorits per aconseguir novament el títol de campions, Carles Vila.
Ja són 14 temporades consecutives amb el Barça aixecant la Copa de Campions. Debutaran demà contra l'OSC. Aquesta temporada tornaran a ser els grans dominadors, tot i que alguns equips han millorat el seu suport econòmic, que els ha permès també millorar la plantilla. Escoltem el jugador del Barça, Timothy Nguessen.
Pues estamos contentos primero de todo porque hemos ganado el primer partido del año en Champions. Así que bien, un poco cansado porque, bueno, el viaje ha sido largo, el partido duro. Però estem bé, amb moltes ganes d'empezar la Liga.
Pel que fa al Granollers, també juga demà el seu primer partit a la pista del Conca. Els d'Antonio Rama volen repetir el tercer lloc a la Lliga i, si pot ser, lluitar amb el Bidasoa per la segona plaça. El tècnic de l'equip ballassà parla d'aquest primer rival.
És una pista molt complicada per ser inici de la Lliga Sobal i sempre, doncs, també és veritat que és un goig, jugar amb pavellons així, que la gent apreta tant i que s'implica tant amb l'equip, però és un equip molt, molt complicat.
La temporada comença amb tensions entre la Sobal i la Federació Espanyola, que va haver de recórrer al Consell Superior d'Esports per tal de decidir les dates del començament de la Lliga. Els primers partits d'avui seran al Valladolid, Cangas, a les 8 i a 9:45, al Logroño, Torre la Vega.
Demà comença Uzbekistan el Mundial de Futbol Sala, en què Portugal defensa el títol, i d'entre les favorites també hi ha una selecció espanyola que compta amb dos jugadors catalans, Isaac Vilalta.
Així és, en aquest Mundial hi ha només dos jugadors catalans, Didac i Adolfo, tots dos del Barça. De fet, hi ha tres blaugrana més, Catel, Antonio Pérez i Sergio Lozano. Com deies, Portugal és una de les grans favorites, com també ho és Espanya, una selecció que ha guanyat dos Mundials, però que no aconsegueix cap títol des de fa 20 anys, el 2004. La resta de candidates són Brasil, Argentina i fins i tot Iran i el Marroc. El porter català del Barça, Didac Planas, parlava al Tot Gira del debut contra el Kazakhstan aquest diumenge.
És el més prudent i el més correcte, doncs, pensar només en aquest primer partit, intentar guanyar-lo i sobretot mostrar una bona versió, no? Que al final, doncs, començar amb bon peu sempre és important i de cara a la confiança, de cara a tot el que ens pot venir per darrere, doncs encara més.
El grup d'Espanya també són Nova Zelanda i Líbia. El Mundial s'allargarà durant 3 setmanes fins al 6 d'octubre.
Copa Amèrica de vela aquest matí s'han decidit les semifinals de la Louis Vuitton Cup i no hi ha hagut cap sorpresa en els enfrontaments. Sergi Martínez.
Doncs no, de fet, tot ha seguit el guió previst. L'Ineos Britannia, com a guanyador de les Round Robins, tenia dret a escollir el seu adversari en les semifinals. Els britànics s'enfrontaran a la Lingui Suís, últim classificat en la fase prèvia, si no comptem el ja eliminat Orient Express francès. El timoner Ben Ainsley del Britannia ha explicat com han dut a terme la seva decisió.
Hi entren molts factors, des de la psicologia a la meteorologia, l'actuació de les embarcacions durant la fase prèvia. Hem estat observant els altres equips i analitzant els seus punts forts i dèbils, i també els nostres. Tots som en una corba de desenvolupament per tractar de tenir la millor oportunitat de ser supercompetitius. Al final, es tracta de prendre una decisió i seguir per intentar guanyar.
L'altra semifinal serà entre el Luna Rossa italià i el nord-americà American Magic. Unes semifinals que comencen demà i es podrien allargar fins dijous, perquè passaran a la final les dues embarcacions que guanyin abans 5 punts o el que és el mateix, 5 regates.
I el Nàstic està de dol. Ahir va morir una icona del club blaugrana, Santi Coc, el jugador amb més partits jugats a la història del Nàstic, del Club Grana, tot en la institució a Tarragona.
Va morir als 64 anys després d'una llarga malaltia. Va jugar 17 temporades al Nàstic, 11 com a capità, amb un total de 528 partits jugats amb la samarreta Grana. Va ser tècnic del filial i del primer equip i va treballar també a la direcció esportiva. Lluís Fàbregas, el president del Nàstic, va coincidir amb ell com a jugador.
Una persona entregada en cos i ànima sempre pel bé de l'entitat, sempre construint des de la seva posició, des del camp, des de la banqueta, des del despatx. Una persona agraïda i referent per molts. A nivell personal, recordo des de fa molts anys com una persona que ens va obrir les portes del vestidor, que ens va acompanyar sempre i, sobretot, que ens va ensenyar el que era el Nàstic de Tarragona.
El club ja li va retre un homenatge el mes d'abril quan li va posar el seu nom a una de les portes d'accés a tribuna. Demà, al nou estadi, el partit de Lliga contra el Tarazona es farà l'últim comiat a Santi Coc.
I altres informacions del dia. Avui comença a França l'última prova del Mundial d'Enduro on dos pilots catalans poden proclamar-se campions.
Una a la categoria masculina, l'altra a la femenina. Per una banda, el pilot de 27 anys de Súria, Josep Garcia, que ja és tricampió d'enduro, aspira a partir d'avui a dos títols més. I a la categoria femenina, la manresana Mireia Badia, de 28 anys, tres vegades subcampiona del món, també es pot proclamar per primer cop campiona aquests dies a França. De moment és líder amb 37 punts d'avantatge sobre la britànica Rosie Rowett.
La selecció de Catalunya de tenis taula torna avui a jugar un partit internacional.
Serà d'aquí una hora, a partir de les 4 de la tarda, a Olot. Tant la selecció masculina com la femenina s'enfrontaran a Itàlia. L'equip masculí forma els gironins Iker González i Norbert Tauler i Joan Massip. A l'equip femení, dues jugadores de menys de 19 anys, Camila Moscoso i Mariona Muné, i la sub-21 Jana Riera. Les tres palistes, amb una trajectòria molt destacada, competeixen a la Superdivisió. L'última edició, Catalunya, es va enfrontar a Portugal. El partit es juga en el marc de la Setmana Catalana de l'Esport.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Aquest vespre de 7 més esports al tot costa. Seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.